Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, i esteu escoltant les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte ens acompanya la Sònia Domènech, directora de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Joan Carles Valero, redactor en cap d'Economia de ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el Manuel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte el Converses, el conseller Ramon Espadaler. Senyor Espadaler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és conseller d'Interior. Vostè, podríem dir que és el responsable de l'ordre públic a Catalunya. Això de l'ordre públic és difícil d'explicar o gestionar. Què és més complicat, explicar-ho o gestionar-ho?
Doncs les dues coses.
Les dues coses.
Jo diria que sóc responsable d'algunes coses més que estrictament de l'ordre públic, sinó de la seguretat en majúscules, i no pas l'únic responsable, perquè la seguretat és una responsabilitat compartida, doncs, amb els propis ciutadans, amb altres administracions, però és difícil. I per definició, la Conselleria d'Interior sempre té aquesta doble component. La una, de la gestió, allò que vostè deia, exercir la responsabilitat sobre l'ordre públic, i l'altra, l'explicació de la gestió, és a dir, la percepció. I crec que els temes de percepcions en matèria de seguretat són tan importants com la seguretat mateixa. Moltes vegades ens trobem que tenim, doncs, unes dades policials, doncs, que no haurien de generar una preocupació excepcional, i, doncs, perquè hi ha una percepció que no sabem les dades, això passa, i pots tenir percepcions, i viceversa. Algunes vegades veus alguna estadística policial d'algun territori, d'algun municipi concret, i dius, home, això em preocuparia, i no hi perceps una percepció, valgui la redundància, allò d'inseguretat. Per tant, ens hem de responsabilitzar de les dues coses, de la seguretat i de la percepció.
Hi ha zones més insegures a Catalunya ara mateix? Vull dir, hem conegut episodis, per exemple, els atracaments que es produeixen al Baix Empordà, algunes urbanitzacions, el tema dels robatoris també a la Pagès i les comarques de Lleida. Jo no sé com està la seguretat al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, a la mateixa ciutat de Barcelona, un pol d'atracció turística important.
Catalunya, i crec que es pot afirmar així, és un país segur, quedi clar, i més si el posem en comparació al que passa al nostre entorn. L'altre dia vaig demanar, doncs, que em fessin un buidatge de premsa estrangera, i vaig donar-me compte que algunes de les coses que passen aquí també passen allà, tant en relació a l'ordre públic com amb el tema dels assalts violents, eh? Si es miren vostès el que està passant a Alemanya, es donaran compte que afortunadament anem per darrere, no per davant, no? I dintre aquesta percepció de seguretat general, és evident que hi ha coses a millorar i coses que no funcionen prou bé, no ho hem amagat mai. I en aquest capítol de les coses que, doncs, cal millorar, i estem esmerçant esforços i resultats anem tenint, però encara no tots els resultats que voldríem, hi ha tot el tema dels assalts violents. Aquest és un repte important per moltes circumstàncies. Primera, perquè un sol assalt, jo sempre he dit que ens hauria de preocupar, i molt, perquè un sol assalt és traumàtic per la persona o la família que el pateix, i per tant això hem de ser molt atents i amatents. I segona, perquè no només té aquestes circumstàncies, sinó que genera una sensació d'inseguretat a la que, doncs, no s'hauria de generar. És a dir, la resta de conciutadans tenen dret a viure en aquests entorns percebuts com a segurs, no? Què fem? Doncs, home, fem un esforç molt important de coordinació amb autoritats locals, amb policies locals, amb els altres cossos policials, creixer exponencialment els controls. També han anat en aquesta direcció les detencions, s'han desarticulat algunes bandes realment perilloses, però encara no tenim el peu al coll com voldríem en aquest fenomen.
Molt bé, doncs obrim micròfon ja per si la resta de col·laboradors del Converses es volen començar a preguntar. Per exemple, Joan Carles Valero, que vol dir la seva. Endavant.
Sí, conseller, el cos consular de Barcelona, que és un dels més nombrosos, no només d'Espanya, sinó d'arreu del món. Efectivament, Barcelona és una ciutat important al món, però només s'ha de veure el seu cos consular. Doncs constantment fan una mena de queixa que és com una letania, no? En seguretat ciutadana enfocada als turistes, perquè són unes persones, unes víctimes, diguéssim, que tornen als seus països i després no segueixen el procés judicial, i per tant els professionals del furt, doncs ja ho saben fer, no? Ara que la marca Barcelona té una dimensió global, que precisament estem amb allò cada cap de setmana amb un desembarcament massiu de turistes creuers, etc, vostè què fa per tallar aquesta sensació de renovació constant de passaports que molts cònsols han de fer a turistes que són robats? No?
Doncs la primera cosa és parlar molt amb els cònsols. La primera cosa, nosaltres habitualment tenim un contacte periòdic amb els cònsuls instal·lats a Barcelona. Val a dir que és la primera ciutat del món amb nombre de consolats, em sembla n'hi ha més de 80, si no em equivoco. Sí. Per tant, parlar amb ells i donar doncs, consells de seguretat i posar les coses fàcils per quan, en alguns casos, doncs, es pugui esdevenir doncs, algun delicte sobre algun turista. Però, dit això, el més important, a part d'això, jo crec que Barcelona, i les xifres així ho indiquen, no fa pas massa dies vàrem tenir una junta de seguretat amb l'alcalde, amb el regidor responsable doncs, de seguretat, amb els cossos policials que operem dintre la ciutat de Barcelona, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Policia Nacional, i les xifres indiquen doncs, que estem en una tendència positiva. I el més substantiu, que és que aquesta tendència és continuada per quart any consecutiu. Anem doncs, reduint els nombres de delictes, de faltes en el conjunt de la ciutat. Això és positiu. Si mirem els últims 3 anys, s'ha reduït en més d'un 13%. Per tant, aquesta seguretat hi és. I el que fem en relació específica doncs, a la qüestió turística aquests dies, ho vàrem anunciar no fa massa, despleguem quan som conscients, perquè som evidentment coneixedors de quan hi ha doncs, arribades massives o més massives de l'habitual de creueristes, fins i tot hem tipificat un tipus de desplegament policial que és el de creuers, en el qual incentivem un treball conjunt. Jo abans li deia doncs, que la qüestió de la seguretat és compartida, cadascú té les seves responsabilitats, però jo crec que hi ha un treball conjunt que dona fruits entre la policia local, en aquest cas de Barcelona, i el cos de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona, que consisteix des de qüestions més visibles, d'operatius conjuntes, de patrullatges conjunts, fins a coordinar molt les actuacions. I crec que això dona resultats. Que hem corregit del tot el fenomen. És evident que no cap ciutat del món té doncs, el delicte zero, això és impensable, però que tenim unes xifres que, diguéssim, ens acompanyen i que certifiquen que el camí que han pres la ciutat de Barcelona des de la perspectiva de coordinació de cossos policials és el camí correcte i hem de persistir en aquest intent. I en aquest sentit ens proposem i estem treballant colze a colze amb l'Ajuntament fins i tot per fer algun pas més endavant, ho estem acabant de concretar, i en breu jo crec que podrem doncs, fer un pas important, substantiu endavant, de coordinació entre cossos policials. I també una altra qüestió que es fa molt i se'n té molt poc coneixement. Jo li deia abans que parlàvem doncs, amb periodicitat continuada amb el cos consular, des del cos de Mossos d'Esquadra, i en aquest cas, si parlem de la ciutat de Barcelona, conjuntament amb la policia local, es fan allò que anomenem tècnicament molts contactes doncs, amb la comunitat. A saber, és que fem moltes xerrades amb col·lectius vulnerables de donar consells. Això són feines poc visibles moltes vegades, però les que la policia hi dedica moltes hores i arriba a molts milers de persones a l'hora de donar consells de seguretat a la gent gran o molt particularment al col·lectiu de gent més jove. Per parlar de l'internet segura, que és un problema gruixut per moltes famílies, per molts adolescents, per parlar de temes de cyberbullying, que són temes que estan doncs, al cap del rei, esmercem moltes hores d'una manera a vegades molt poc visible. Però jo crec molt en aquest sembrar, en aquest persuadir, en aquest educar, en aquest fer la policia al capdavall, que és un repte permanent, pròxima. Una policia amb la que tu hi puguis confiar, una policia, evidentment, d'un país democràtic que és propera, a la que li pots demanar consell, a la que pots confiar. Aquest esforç, que es veu molt poc, es fa molt per part de Mossos d'Esquadra i també de la policia local.
Molt bé, vol continuar ara preguntant la Sònia Domènech. Sònia, endavant.
Bona tarda, conseller. Jo crec que policialment hem vist alguns canvis des de, bueno, els últims anys amb la Conselleria d'Interior, vull dir que abans, pues jo que sé, a Barcelona quan hi havia una vaga, pues acabava el Passeig de Gràcia com acabava, vull dir, i ahir pues, vull dir, al contrari, no? Crec que tu, o sigui, cap crítica i que tothom està, vull dir, content. Sí que és veritat que s'han assajat noves formes de seguretat, vull dir que hem vist, per exemple, pues, a manifestacions que hi ha hagut al barri de Gràcia on tradicionalment hi ha més problemes, no? Amb segons quins col·lectius, pues, hem vist molts Mossos als carrers, i ara li volia preguntar pues, per una de les coses que s'ha anunciat aquesta setmana, que és la tanqueta aquesta d'aigua. saber quan està previst utilitzar-les, a dir, perquè vull dir, hi ha molta polèmica al voltant de les pilotes de goma, si són òptimes o no, si que hi ha hagut 10 ferits en 10 anys és lícit o no ho és, vull dir, i ara quin és el risc que hi ha, si és que està calculat, i per què la utilitzarem, la tanqueta?
Són moltes preguntes en una, intentaré. Aviam, d'entrada, l'ús de les pilotes de goma és una cosa, i ho reiteraré una i mil vegades, molt excepcional. La ciutat de Barcelona els dos últims anys ha tingut més de 12.000 manifestacions de tot ordre, algunes molt grans, d'altres més petites, però diem mà, allò que es pot definir com a manifestació, més de 12.000. Només en tres ocasions la policia ha fet ús de tres d'aquestes manifestacions de les pilotes de goma, que han causat en alguns casos efectes que, si es demostra que això és així, doncs evidentment no desitjats, i pels quals jo vaig dir, si això es demostra que és així, doncs demano perdó, perquè no era el que es pretenia, no? Aquests dies tenim un debat sobre com s'ha de gestionar l'ordre públic en una comissió d'estudi a nivell de Parlament, i també des del Departament d'Interior hem obert aquest procés de reflexió de ja fa temps de com gestionem l'ordre públic. Abans els deia que havia mirat una mica què passava, perquè és bo sempre mirar què passa al teu entorn, no? I aquest debat és un debat que existeix a Finlàndia, que existeix a Suècia aquests dies, a Estocolm hi ha hagut el que hi ha hagut, que existeix per descomptat a Itàlia, que existeix a França, el nostre entorn europeu existeix. I què és el que hi ha de fons? Doncs, home, el que hi ha de fons és que hem de ser capaços de preservar dues coses que són molt, molt fonamentals. L'una, el dret a la manifestació, i aquest és un dret constitucional i un dret bàsic i fonamental que en cap cas podem qüestionar, i l'altra, doncs, és també aquest dret de la via pública per a les altres persones que no l'utilitzen, doncs, a poder-hi interactuar i utilitzar-la amb tota normalitat. Per cercar aquests equilibris, doncs, a vegades ens hem de dotar d'estratègies, i la pilota de goma o la tanqueta aquesta d'aigua és el darrer dels graons. Abans n'hi ha molts altres. El que hem intentat fer per activa i per passiva, i jo crec que anem progressant en aquest sentit, en la línia positiva, és molta mediació. Fixi's que ja no ens plantegem mai problemes d'ordre públic quan hi ha manifestacions convocades pels sindicats clàssics, per comissions, UGT, perquè estan dotats els seus propis serveis d'ordre, perquè coordinem recorreguts, perquè complementem, perquè ni els sindicats ni a nosaltres, però ni els uns ni els altres, no diré a qui més, li interessa que una manifestació s'escapi de les mans, a ningú. Ara, això no priva de que hi hagin altres expressions, com aquestes que van tenir el 1 de maig a la tarda o el dia abans del matí, que tenen un elevat risc, perquè ja les veus venir, en certa manera, pel tipus de convocatòria que es fa, pel tipus de cartells que corren per la xarxa. Perquè hi ha antecedents que aleshores sí que has de tenir, que a vegades la mediació doncs no serveix.
No
funciona. I hem de ser conscients, i nosaltres, servidor, i el conjunt del departament, i la policia, tenim la responsabilitat d'atendre també aquests supòsits. I aquests, que són excepcionals, s'atenen a mitjans excepcionals. En aquest cas, doncs, el tema de les pilotes de goma, que ara estan, allò, mai millor dit, sub judice i estan qüestionades, són un instrument, doncs, per preservar l'ordre públic en aquests supòsits d'extrema violència, no? I el tema aquest, doncs, de la tanqueta amb capacitat d'aigua, de ruixar, és la mateixa estratègia. El que no ha canviat, el que no ha canviat des de la perspectiva de la gestió de l'ordre públic, és un concepte que és essencial, que és el de la distància. Hi ha dos models. Si un mira el món mundial, què passa amb la gestió del desordre públic, seríem més precisos dient-ho així. El de proximitat, que consisteix en tenir molts agents per anar bé de 2 metres cadascun, doncs ferms, que es posen cos a cos amb els manifestants. Això, hi ha països que l'han fet, aquesta opció. Això requeriria tenir una brigada mòbil, doncs, molt més dimensionada. Aquest no és el nostre model. El nostre model és el de mantenir distància respecte als manifestants. I aquesta distància es manté en determinades eines o instruments, que són, alguns d'ells, lesius. Cas de les pilotes de goma, o cas, en aquest cas, de l'aigua, o altres que ja hem rebutjat d'entrada, que sí, dels gossos, dels cavalls, o d'altres tipologies, no? Tant, no canviem el model, sí que estem, doncs, assajant quines possibilitats. Res ens agradaria més que poder prescindir, doncs, de les pilotes de goma i de les tanquetes d'aigua, però seria il·lusori pensar, doncs, que la nostra ciutat, cap i casal, i en el país en general, però molt particularment la ciutat de Barcelona, home, doncs, pensar que no existeixen uns grups organitzats, violents, capaços, doncs, d'utilitzar a vegades un entorn d'una manifestació que no persegueix, doncs, la bronca, però d'introduir-se d'una manera molt, molt violenta. I, per tant, eines, i un altre tipus d'eines, perquè aquestes han passat més desapercebudes. Nosaltres necessitem imperiosament tenir un marc legal que ens permeti que la gent no pugui anar a una manifestació amb el rostre ocult i indocumentat. No és de rebut que nosaltres haguem fet un esforç, que l'hem fet, i veig que els altres cossos policials de l'estat espanyol també l'han fet darrere nostra, que és posar el número operatiu policial als agents de la brigada i que els agents de la brigada mòbil estiguin identificables i que els que tenen a davant vagin amb el rostre tapat i sense cap mena de documentació ni cap mena de voluntat de poder ser identificat. No, per tant, hem d'avançar. Nosaltres n'hem fet alguns de passos, ara correspon també dotar-nos d'eines legals per poder fer aquestes identificacions, que és molt important. És la confecció de tota aquesta panòplia, sense perdre de vista el més substantiu, eh? Tot el que pugui ser mediació, tot el que pugui ser diàleg, tot el que pugui ser concertació, escolti, ho hem d'exaurir fins al final, però conscients de que ens caldrà, malgrat la bona voluntat, tenir aquests instruments.
Oh, però, conseller, com s'evita que una persona no vagi encaputxada amb una manifestació per la puja guardada, en fi?
Ara com ara?
Una gent sí que pot portar la seva identificació.
No, ha de portar.
Ha de portar-la.
Però que és el drama, fixi's quanta desproporció. Una
un d'aquests antisistema tan habituals, què fem? Com els vigilem que no entrem en una manifestació amb ganes de bronca?
Els vigilem, i la nostra intenció, i així ho vàrem manifestar en seu parlamentària, és de legislar sobre quin ús fem de l'espai públic, i en aquest ús que fem de l'espai públic hem de garantir que la gent hi pugui anar, com anem vostè i jo i el 99,9% dels ciutadans d'aquest país amb la cara descoberta sense haver d'amagar res, no? Ara no tenim massa instruments d'ordre legal per poder atendre això, perquè a vegades és molt difícil. Per tant, hem de fer una legislació i estem ultimant-la en aquest sentit per donar també aquesta eina a la policia, no?
Leandro Lamor.
Sí, conseller, la gent que ens escolta segurament més d'una vegada es pregunta si totes les baralles polítiques que hi ha i que moltes vegades també afecten a qüestions i a polítiques de seguretat no acaben tenint una repercussió en l'operativa, no? de la seguretat. En aquest sentit, Catalunya i l'Estat, hi ha un moment de debat polític molt important que ha arribat en moments d'una certa tensió. M'agradaria saber si això està tenint o ha tingut efectes en que obrir escletxes a l'hora de la coordinació entre els diferents cossos policials, i parlo sobretot de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra.
Jo crec honestament que no hi és això. Hi ha dos plans, un que és el pla polític, en el que certament hi ha desencontres. Hi ha desencontres des de la perspectiva política entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, també en el front d'Interior, respecte a moltes qüestions competencials. Nosaltres tenim algunes desavinences importants, reclamem algunes competències que voldríem de nou, en reclamem algunes que tenim estatut en mà i que no se'ns acaben de reconèixer. Aquest és un pla, i l'altre és el pla més operatiu. El que jo crec que hem d'intentar tots vol dir els responsables polítics i tots vol dir els cossos policials, és de preservar, que jo crec que es preserva, i ho dic amb aquesta claretat, les relacions de professionalitat d'operatives que hi ha entre cossos policials. I això hem de fer tot allò que estigui al nostre abast perquè sigui així. Això vol dir que nosaltres hem de renunciar a la reivindicació competencial, al manifestar les nostres opinions? En absolut. Això vol dir que hem de ser curosos i capaços des de la instància política, el que jo d'una altra manera pugui representar en aquest moment, home, que això no malmeti unes relacions que són imprescindibles per l'operativa, no? I en aquest sentit crec honestament que les relacions entre els cossos professionals, entre el cos de Mossos d'Esquadra, el cos de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i per descomptat també els cossos de les policies municipals, que en tenim 213 en el nostre país, mantenen això, que a vegades la política podria semblar que ho malmet, no? Però ni això justifica que nosaltres deixem o canviem quina és la nostra orientació política o la nostra reivindicació, però això jo crec que no ha de contaminar, i crec honestament que no contamina les relacions operatives, en aquest sentit.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del conseller d'Interior, el senyor Ramon Espadaler, i també amb nosaltres la Sònia Domènech, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Joan Carles Valero i el Manel Manchón, que és el que vol preguntar. Endavant, Manel.
Sí, jo li volia preguntar a conseller la reacció dels cossos dels sometents en alguns pobles de la Catalunya més rural que es van organitzar, diguéssim, per intentar pal·liar possibles robatoris. L'anterior conseller va tenir una actitud determinada, vostè té una altra. Jo li vull preguntar per la reacció d'aquests col·lectius davant de la direcció clara del Departament d'Interior de que aquestes pràctiques, diguéssim, no són massa compatibles amb tenir un cos de seguretat a tot Catalunya.
La posició del departament en relació al tema dels sometents és nítida, és clara. És dir, escolti, nosaltres creiem, com a govern, com a departament d'interior, que en un estat de dret qui ha d'exercir la feina policial és la policia, que per això la formem, per això la despleguem, per això la tenim doncs, al territori, no? I que per tant doncs, aquesta és una competència doncs, que és nítidament clara. Per tant, jo des del primer dia vaig dir que no estava per la labor de reconèixer ni d'emparar legalment ni donar cobertura ni de reconèixer com a autoritat pública tal com s'havia demanat per part dels sometents. Vaig dir que aquest no era per a meu el camí. Cosa diferent és que jo no puc ni vull impedir que un pagès doncs, velli per les seves propietats. No es confonguin una cosa amb l'altra, no? Tant, aquesta és la posició. Ara, dit això, que és una posició amplament compartida al Parlament de Catalunya, amb els sindicats agraris, amb el món local, amplament, molt amplament compartida, dit això també, permetem que situem el fenomen dels sometents. Catalunya té 947 municipis. Coneixem expressió de sometent en 5 municipis d'aquest país. Per tant, a vegades tendim a fer uns debats allò molt genèrics sobre fenòmens que territorialment, ei, que no vull dir que no em preocupin cap d'aquests 5, em preocupen tant com els altres 942, però home, tampoc ho sobredimensionem, però jo crec que aquest és un camí que si l'anéssim recorrent doncs se'n podrien anar generant més, i no és bo per un estat democràtic, social i de dret, doncs que s'inverteixin o subverteixin els papers, no? Ara, dit això, i complint el mandat que tenim del Parlament, el que ens proposem fer és dialogar amb les institucions locals, amb els ajuntaments, i també, si s'escau, i així ho farem, doncs amb aquests col·lectius, per tal de mirar a veure com d'una o altra manera podem col·laborar, podem ser més propers. I encara una darrera reflexió, en el cas de la regió policial de Lleida, que és allà on s'ha esdevingut el fenomen, aquests 5 municipis, home, hem corregit a la baixa el nombre de delictes i faltes en l'àmbit rural, no? Hi ha qui diu, no, doncs això és degut a que hi ha sometents. Home, quan corregeixes tota una regió policial que té 190 i escaig municipis per la presència de sometents a 5, ja es veu que l'estadística no ho aguanta, no? S'ha resolt perquè hi ha cooperació entre cossos policials, perquè hi ha proximitat. Jo crec que el concepte de proximitat amb la nostra policia és fonamental, i això encara pren més importància en l'àmbit rural. Proximitat a les autoritats locals i proximitat en els pagesos. I això és el que cerquem de la mà dels sindicats, de la mà dels alcaldes, i tenim camí per recórrer, que podem, evidentment, millorar coses, les hem de millorar.
I que la gent tingui sensació de seguretat, no? Considera que la gent vegi la policia al carrer, no? Que això dona seguretat.
És evident, visualitzar la policia, moltes vegades la presència en ordre públic, que a vegades, i això s'ha dit, i a vegades no ha estat del tot ben entès, el simple fet doncs, de visualitzar la brigada mòbil ja té un element de dissuasori, i aquest és un bon element que sigui així. L'estratègia aquella que abans en parlàvem, els que van fer gràcia de visualitzar el carrer, que ha estat criticada per una part de la gent, i que nosaltres vam decidir molt conscientment amb la visualització, n'hi va haver prou. Escolti, què millor? Els que es volien manifestar es van poder manifestar, però no vam tenir cap mena d'alteració de l'ordre públic, no? Efectiu ho va ser, doncs, per tant...
Endavant. Salvador Guillermo. Jo
volia eixamplar una mica l'àmbit polític de la qüestió, ja que aquesta setmana hem tingut una notícia que en el cas d'Extremadura hi ha una rebaixa impositiva. I per tant és bo que els impostos baixin, i es preguntàvem si vostès no volen o no poden fer una rebaixa impositiva, sembla més bé al contrari, i si això es deu o no es deu a que vostès han fet o no una gestió de les finances públiques acurada, o es deu a altres factors que agradaria que ho pogués aclarir. Això de qüestió política. I després una molt concreta és: quina possibilitat hi podria haver-hi que els Mossos, com a força pública, conjuntament amb el policia municipal, que vostè ha dit que hi ha 213, si no recordo malament, puguin participar en la lluita contra l'economia submergida, que suposa una competència desleal i que pot ser un instrument també per ajudar amb aquest element que tant afecta el nostre país?
Conseller d'Economia i Conseller d'Interior, el Salvador Guillermo.
No, és política,
és política.
Endavant, conseller.
No, home, jo crec que nosaltres no és que no vulguem, és que no podem abaixar la pressió fiscal que tenim, i malauradament, molt a contracor, tenim les pressions fiscals més elevades del nostre entorn, no només estatal, sinó, m'atreviria a dir que en aquest sentit, fins i tot europeu. No? I no podem per moltes qüestions. Una, per una qüestió estructural. Nosaltres, i es pot discutir si uns amunt o avall, però en qualsevol cas jo crec que hi ha un problema estructural de finançament a Catalunya, que en les balances fiscals, doncs depèn de quina metodologia s'agafi, serà d'una dimensió o d'una altra, però el que no és qüestionable és que aquest problema és estructural. I en aquest problema estructural n'hi ha un altre que tendim a vegades a no parlar-ne, perquè ens sembla doncs, que potser millor no dir-ho, però és que també tenim, i això encara va a la dia d'avui, jo li puc explicar els números del meu Departament d'Interior, tots els deutes que estem pagant d'inversions en el seu dia fetes. Jo estic pagant un edifici del 112, que és una mena de mausoleu situat a la ciutat de Reus, que n'utilitzem escassament doncs, un 20% del seu espai. I això ho pagarem
això,
durant...
Però això és gestió del mateix govern.
I això és gestió del govern en aquest cas.
No, anterior, però del govern de la Generalitat, vull dir.
I per tant, jo crec que conflueixen, una, aquest manca de finançament o aquest mal finançament estructural. Dos, home, una gestió molt alegre en un moment doncs, que lligàvem els gossos amb llangonissa i que ens
vàrem... I aquí i a tot arreu.
Aquí i a tot arreu, però bueno, en qualsevol cas això. I tercera, que agafa en un moment de baixada l'activitat econòmica i que per tant allò que ingressava de normalitat doncs l'administració no és així, no? Per tant, jo crec que és aquest el tema. Ara, tensent una mica a veure que hi ha altres territoris que tenen un finançament estructural que no tenen el problema, sinó que se'ls hi ve resolt perquè nosaltres el tenim infraresolt, doncs que a més doncs es permetin el luxe de dir, i ara baixarem els impostos. Això jo crec que enerva a molta gent, entre els quals m'hi conto jo, perquè no és just que mentre hi ha doncs, territoris que fan aquest sobreesforç fiscal n'hi hagin d'altres doncs que es permetin aquests luxes. Jo em sembla que això no és en absolut tolerable, no? I a la segona, em deia la lluita contra el
frau i economia submergida.
I economia submergida, des de la perspectiva policial. Jo crec que hi ha moltes perspectives a atacar el tema de l'economia submergida. El cos de Mossos d'Esquadra té unitats especialitzades a atacar fenòmens que tenen molt a veure amb l'economia submergida. Tot el tema de falsificació de marques són operacions doncs, que fem amb una certa recurrència. Ara a l'estiu, parlant d'economia submergida, una de les preocupacions que tenim és el top manta. És el top manta, i estem dimensionant, i estem coordinant-nos i estem fent esforços. És complexíssim policialment afrontar aquest fenomen, perquè moltes vegades quan es dona a dintre la platja la complexitat competencial és gran, perquè si està dintre l'aigua és la competència d'un cos, si està fora és d'un altre, però bueno, què hem fet? Allò que crec que la ciutadania ens l'exigeix amb bon criteri des del sentit comú. Escolti, no m'expliquin de qui és la competència, no m'expliquin de quin color és el seu barret, posin-se d'acord. I en aquest sentit, i vostè abans deia que jo havia fet coses una mica diferents al meu predecessor, doncs en aquest sentit va iniciar un esforç molt important de coordinació entre cossos policials, tot el que és la costa, per atacar el fenomen del top manta, i estem seguint fil per randa aquella bona estratègia que es va fer, que dona resultats no del tot possibles. Ahir em deien, perquè parlava d'aquest tema del top manta, que han canviat algunes qüestions. Hem tingut episodis de violència, a la ciutat de Barcelona ha sortit aquests dies als mitjans. En part es deu a l'estructura mateixa, al fet d'haver atacat el fenomen també des del que hi ha darrere el top manta, que són els qui distribueixen i aquests magatzems, ha fet que els venedors de top manta siguin propietaris d'allò que venen, cosa que no passava abans. I això és conseqüència d'una acció policial prèvia.
Abans era comissionista.
Abans eren comissionistes o treballaven allò amb un material que no era propi. El ser propi també hi ha aquesta defensa molt més, a vegades contundent, fins i tot amb aquest punt d'agressivitat.
La pèrdua és més gran.
Clar, cada acció policial té una reacció i s'ha de doncs, resoldre. Això és constantment acció-reacció, no? Però crec que en aquest sentit doncs, són dos casos ben concrets de com lluitar amb els temes d'economia submergida, que solament és important.
Joan Carles Valero.
Sí, parlant d'acció-reacció, li trasllado una pregunta que m'han traslladat uns coneguts i amics que són Mossos, treballant sota les seves ordres, no? I en aquest sentit li trasllado la pregunta perquè sé que estan escoltant en aquests moments perquè vostè els adreci la resposta del departament, no? Primer, vull dir, ja les retallades de què parlàvem, no? Abans en la seva resposta ja ho ha introduït, els ajustos, no? Entre ells, doncs, els Mossos han estat una part dels funcionaris que han patit més l'austeritat, no? Al voltant d'un 30%, crec, de reducció del seu salari, i després fenòmens com que s'han de comprar l'armilla de seguretat antibales, aquesta, la més prima, la que s'han de posar sota la roba, no la grossa, no, dels controls policials de a la carretera, no? I fenòmens com els d'uns Mossos que van ser traslladats a Vielha i que van tenir que dormir en un banc en un parc, segons tinc entès, perquè no tenien per pagar-se el lloguer i no els hi deixaven dormir en la comissaria. Tot plegat. Com es gestiona la gestió de l'austeritat en el cos, i després si tornaran els drets que han perdut els Mossos quan l'economia vagi bé?
Fer política amb recursos sempre és molt més fàcil, fer-la sense recursos i ben d'ajustar, doncs sempre és més complex, no? I per tant és on pren més importància les prioritats i la política mateixa, perquè al capdavall fer política és d'una altra manera ordenar les prioritats i prioritzar, no? Sobre aquests casos concret sobre les armilles. Ho dic perquè nosaltres tenim un mandat del Parlament, doncs, d'intentar avançar en aquest sentit dins aquest exercici pressupostari. Jo he estat sempre molt transparent i honest en aquest sentit. És altament improbable que amb els recursos pressupostaris que tenim puguem atendre l'adquisició de 17.500 armilles. I això és així. Per tant, com que això és objectivament impossible, fora enganyar, jo podria sortir d'aquí dient això i vostè arriba al seu amic i doncs ha sentit i d'aquí un any em demanaran...
Això vol dir que els Mossos van sense armilla?
No, després m'explico. El que sí que estem treballant és, escolta, mirem de quina manera des del departament podíem fer dues coses. Una, quin és el tipus d'armilles, perquè aquí també hi ha molta diversitat, depèn del gruix, hi ha molta diversitat de preus, mirem quines són aquelles que podríem, per entendre'ns, homologar des del departament, i mirem fins allà on podríem ajudar en els agents que vulguin lliurement doncs, dotar-se-la, doncs que ho facin. Perquè l'armilla, aquesta que vostè descriu, no forma part de l'equipament bàsic d'un mosso. Perquè els Mossos sí que tenen armilles, unes armilles que no són de la comoditat d'aquesta, certament, però que cada cotxe policial doncs, en té una més lurda, més pesada, però que fa allò que és més substantiu que es demana d'una armilla, que és preservar la seguretat de la gent, no? I que quan pressuposa una situació doncs, de violència, d'armes, de foc o de risc, doncs la té a la seva disposició, no? Que certament no la pot portar tot el dia. Com jo crec honestament que no pot portar tot el dia una altra armilla, per prima que sigui, al mes d'estiu se'm fa difícil pensar que en determinades lectures. Per tant, sobre les armilles, el que estem estudiant és a veure què podríem homologar i de quina manera podríem ajudar doncs, que aquells agents que ho creguin, perquè, insisteixo, no és equipament bàsic del cos policial i sí que està dotada perquè els cotxes policials la tenen. No? I sobre el tema aquest de la Vall d'Aran, doncs dir el que he dit sempre, no n'hem agat mai. Nosaltres és una reivindicació que no podrem atendre i que no atendrem. Perquè quan un agent accedeix al cos de Mossos d'Esquadra ja sap quines són les condicions, hi ha uns concursos de trasllats i té tot el dret del món doncs, d'optar en aquest concurs de trasllats i d'aproximar-se allà on doncs, hi tingui la família o cregui que és més còmode, però el que no podem és en els Mossos sí, en els mestres o en els metges no, en els de la Vall d'Aran sí, però si és al revés, que si és un xicot de la Vall d'Aran que l'han destinat a Salou també li haurem de... És obrir una porta que no té sentit que l'obrim. Jo sé que hi ha una reivindicació continuada, visible, doncs que pot generar fins i tot simpaties, però fora irresponsable per part meva obrir una porta que no saps on posar el límit. I per tant m'estimo més ser seriós, m'estimo més tenir doncs, el desencontre doncs, amb aquesta reivindicació, però el que no podran dir és que els hem enganyat perquè no els enganyarem. Aquesta és una reivindicació que no podrem atendre.
Esteu escoltant el conseller d'Interior, el senyor Ramon Espadaler, convidat avui al Converses aquí a les emissions de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia del Manel Manchón, Joan Carles Valero, del Salvador Guillermo, la Sònia Domènech i el Leandro Lamor, que és el que vol preguntar. Endavant, Leandro.
Jo voldria per un moment aparcar les qüestions de la conselleria i anar a una qüestió política, no? En el sentit de vostè com a president del Consell Nacional d'Unió i el dirigent de l'Unió Democràtica, m'agradaria saber en aquest moment de l'1 al 10, amb tota la qüestió del debat sobiranista, el debat de la consulta, com estan les relacions entre Convergència i Unió Democràtica? I després, en segon lloc, vostè s'escolta quan hi ha opinions com aquesta setmana passada, per exemple la líder del Partit Popular de Catalunya, que apela al senyor Duran Lleida perquè es plantegi el trencament en Convergència Democràtica?
Aviam, jo ara no li sabia aclarir el 10 on passem, aquests números, i precisar...
No, ara progressa adequadament, conseller.
Estan en la franja, sí, progressem adequadament. Estan en la franja de l'aprovat, segur. Ara no m'ho faci quantificar. Convergència i Unió són dos partits diferents que van coaliats des de fa molts anys, i espero que per molts anys, perquè això fa que agafem un espectre ampli, doncs, molt central en aquest país, que hi ha des d'expressions més moderades fins a expressions, diguéssim, doncs, més obertament o radicalment sobiranistes, no? I per tant, cadascú representa allò que ha de representar, i jo crec que aquesta precisament és la riquesa de la federació, sempre i quan no entri en elements de contradicció, que jo crec que no hi són. Quin és el punt substantiu i d'encontre? Doncs jo crec que precisament aquesta setmana, doncs, ha quedat molt clar. Nosaltres tenim uns objectius de govern perfectament definits, que són, doncs, la lluita contra una situació econòmica realment adversa, i això és substantiu, la preservació de les qüestions relacionades a l'estat del benestar, i això és substantiu, i progressar en relació a una consulta, i això segueix sent substantiu. Nosaltres estem compromesos, la gent d'Unió Democràtica, la gent de Convergència Democràtica, en poder fer dins aquesta legislatura, doncs, aquesta consulta, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva, jo crec que la federació funciona, doncs, raonablement bé. Que hi ha coses a perfectir, sí, que qualsevol matís o expressió normalment, doncs, és aprofitada pels nostres adversaris polítics per dir, escolti, vostè acaba aquí, és evident, fem política. Ara, segona, vostè em diu, escolti, i què li diria a la senyora Alicia Sánchez Camacho quan diu, escolti, gent d'Unió, apartin-se de Convergència i vinguin no sé ben bé cap a on, escolti, doncs que la distància d'Unió amb el PP és abismal, i podem parlar de la llei Wert. I és abismal. Nosaltres tenim un model cultural, un model lingüístic molt i molt i molt, molt substantiu. Podem parlar, doncs, de molts temes competencials, i la distància és molt abismal. Podem parlar d'allò que parlàvem abans, de temes de finançament, o podem parlar del dret a decidir. Nosaltres estem perquè la gent pugui lliurement, doncs, poder decidir quin és el seu futur. I estem perquè la senyora Alicia Sánchez Camacho pugui votar que no, que un altre pugui votar que sí, etcètera, etcètera. Tant, ja sé que fem política tots, ja sé que això és atractiu, però en qualsevol cas quedi clara, doncs, aquesta proximitat entre Convergència i Unió, més enllà que representem sensibilitats d'ampli espectre, i això crec que és bo que sigui així, és molt més pròxima que no pas la distància aquesta amb el Partit Popular, que per bé i per mal, doncs, jo crec que som insolubles ara com ara, i si no canvia molt el Partit Popular, perquè nosaltres no canviarem, serem insolubles per anys i panys.
Sònia Domènech, seguim preguntant al conseller com a conseller o com a dirigent d'Unió.
Tenia una doble pregunta, una més política i l'altra com a conseller, però igual em quedo només amb la política. Veu marge de negociació amb el govern? Perquè vostès sempre defensen que la consulta ha de ser legal i acordada. Llavors, això no ho hem escoltat de Convergència, si d'Unió, vull dir, és un punt de ruptura o de fricció com a mínim entre tots dos, però veu marge de negociació? I això per una banda, i per l'altra banda... potser estan esperant a fer la consulta a final de legislatura a veure què passa en unes futures eleccions a nivell estatal?
No, sobre el marge de negociació, jo crec que fer política exigeix una dosi d'optimisme, i potser em podrà dir, escolti, és a ser molt optimista pensar que hi ha marge de negociació amb el Partit Popular. Doncs sí, però...
Perquè el president, escolti, del govern ha sigut molt clar amb tots els supòsits de la consulta de canvi de Constitució. Vull dir,
sense
que
aquest punt
ara
de...
No és el
sí,
moment.
Sí, vale, sí, doncs si no és el moment... Potser vindrà més endavant el moment. Per tant, si només es plantegen en termes de moment, comencem a anar raonablement bé. Si el problema només és el moment, doncs...
Crec que també va per la legalitat.
És més que zero, no. Li puc acceptar, això és una dosi d'optimisme, sí, però escolti, nosaltres sempre pensem, i això ho hem dit molt rigorosament, que és important que aquesta consulta estigui emparada pel marc legal. És que si no, tampoc es desprèn de la mateixa la legitimitat necessària, doncs, per validar el resultat de la mateixa, no? Per tant, sí, continuarem sent tossuts plantejant-ho a risc, doncs, que l'altra part sigui un frontó. Respecte a fer la consulta al començament o al final de la legislatura, Nosaltres tenim un acord d'estabilitat parlamentària amb Esquerra Republicana en el que dèiem prioritàriament. No sé si l'expressió era prioritàriament, però es faria dins del 2014, llevat que hi haguessin circumstàncies que aconsellessin d'ordre, em sembla, a més es precisaven,
socioeconòmic,
que aconsellessin doncs, fer-la més tard. Doncs ja valorarem en el seu moment si cal fer-la més tard. Jo crec que el que ha de fer el govern és exactament allò que fa i que a vegades no es veu, és governar no només des d'aquesta perspectiva que també, i prendre decisions que les està prenent, sinó també des de l'altra perspectiva que és la que ocupa i preocupa a la ciutadania i també al govern. I a vegades aquesta segona part doncs, no la visualitzem prou bé. I en aquest sentit jo celebro tot el pla de govern doncs, que s'ha aprovat aquesta setmana que és molt concret, no és una expressió de set eixos allò esotèrics, no, escolti, hi ha indicadors i avaluadors, jo me'ls he mirat i el Consell de Direcció de dilluns li asseguro que els repassarem i calendaritzarem, perquè hi tenim compromisos molt concrets i indicadors molt concrets,
I no creu que
permetran a la ciutadania avaluar-nos. No?
No crec que s'han rebaixat una mica els objectius, i ara parlo més respecte a la primera legislatura d'Artur Mas, és a dir, quan parlàvem de o que en aquell moment potser es va pecar d'optimisme i deia reduirem l'atur a la meitat, vull dir, això ha estat inviable i ara s'està parlant de coses més terrenals.
Jo crec que, aviam, això, reduirem l'atur a la meitat no es va dir mai en aquests termes. Potser sí que va ser entès en aquests termes. Van dir,
conseller Mena,
recordo,
més o menys.
Recordo molt l'expressió que s'havia utilitzat i que era, escolti, quan consideren superat la situació de crisi? La resposta del president va ser, escolti, quan tinguem la meitat de l'atur. Que és molt diferent de dir, escolti, jo reduiré la meitat de l'atur. El context exactament va ser aquest perquè, evidentment, certament, reduirem l'atur a la meitat, si ho haguéssim dit en aquests termes hagués estat un autèntic despropòsit, perquè no crec que hi hagi cap polític ni aquí ni enlloc del planeta que pugui frivolitzar amb una qüestió tan seriosa com és la feina, no? Altra cosa és, escolti, la pregunta va ser en termes diferents, no? Jo crec que els objectius d'aquest pla de govern, que sempre es pot ser més ambiciós, sí, sobretot són realistes. Clar, si haguéssim set ultraambiciós ens diria, escolti, vostès fan volar coloms i ens fan aquí un pla. Jo crec que és un pla d'allò que es pot fer en l'actual circumstància socioeconòmica amb les actuals instruments que té el govern molt migrats des d'una perspectiva evidentment econòmica i que responen molts dels casos a qüestions de voluntat política. No tots els compromisos són d'ordre econòmic, n'hi ha molts d'ordre legislatiu, de simplificació de legislació, de facilitació de tràmits, són qüestions que no demanen recursos econòmics i que a vegades demanen actituds i canvis de cultures polítiques. Jo crec que en aquest sentit el pla de govern honestament és ambiciós.
Recte final sí, del programa, Manuel Montjardí.
Pel que està dient, jo detecto un problema molt greu perquè d'anàlisi, diguéssim, de la Federació Nacionalista, és a dir, dels dos socis, si les anàlisis de la realitat són diferents, intentar canviar-la també serà diferent per part de cada partit. I el que estan parlant en públic pràcticament cada dia i demostrant amb fets a molts dirigents de Convergència és que consideren que el senyor Duran és un factor que està distorsionant el projecte que està portant a terme el president Mas. Unió no ho considera així perquè detecta que el que li passa a Convergència i Unió és una altra cosa molt diferent. Per tant, jo li pregunto ara a vostè si és o no és el senyor Duran el gran distorsionador i si no ho és ell, què està passant? Si per vostè és més important el procés o que Convergència i Unió segueixi per molts anys i molts anys, com acaba de dir.
Mira, un partit polític i una federació sempre acaben sent un instrument, tampoc cal allò sacralitzar-los, no? Dit això, jo crec que és molt simplista l'anàlisi d'escolti, aquest senyor és el culpable del que està passant. Honestament, si un mira algunes enquestes que han sortit darrerament a mitjans de comunicació i mira exactament què està passant, es donarà compte que certament hi ha una part de lectors de Convergència i Unió que manifesten doncs, la voluntat, si ara hi haguessin eleccions, que no n'hi han, per cert, doncs de votar una altra força política, Esquerra Republicana, però que encara n'hi han més que diuen, jo de moment em quedo a casa. I crec que, per tant, això doncs, ens obliga, ens convida a fer una reflexió serena, tranquil·la, des de la tranquil·litat de que ara estem desplegant un pla de govern, que les eleccions no seran ara a la cantonada, sinó que són el 2016, que hi ha molt de camí, molta feina per fer, a veure per què aquest electorat doncs, té aquesta percepció. Jo crec que n'estem obligats. Jo defujo molt del simplisme, dic, escolta, això és responsabilitat d'aquest senyor. Vull dir, si fos tal el poder del senyor Duran Lleida, doncs, seria tremendo, no?, que fos responsable d'uns doncs, resultats electorals i dels que venen i de les altres enquestes. No, jo crec que hem de fer una anàlisi acurada. Crec que aquestes enquestes són una invitació expressa doncs, a fer aquesta anàlisi i a mirar doncs, per què una part dels electors doncs, prefereixen doncs, fer l'opció d'Esquerra Republicana, però per què sobretot una part encara més gran, doncs, escolti, que el que t'estan dient, escolti, necessitem una mica una Convergència i Unió d'ampli espectre. Necessitem una Convergència i Unió que ens hi sentim també còmodes, aquells que tenim unes sensibilitats doncs, més sobiranistes i aquells doncs, que potser ens veiem les coses amb una mica més de fredor. Això és el que ha estat històricament Convergència i Unió i per això ha tingut els resultats que ha tingut. Si aquest gruix de gent doncs, diu, escolti, jo per ara m'ho penso, i al mateix temps et diu, no he fet l'opció d'anar-me'n a un altre partit, no me'n vaig al Partit Popular, perquè hi havia aquella distància que jo abans li deia, per exemple, amb la senyora Alicia Sánchez Camacho, o em diu, no me'n vaig al PSC, perquè veig que és un espai que no s'aclareix per enlloc, doncs, home, jo crec que això ens obliga a fer aquesta reflexió i mirar com doncs, i l'acció de govern en aquest sentit jo crec que és una bona resposta en aquesta ciutadania.
Això vol dir que tenen una mica l'electorat una mica desorientat, senyor Espadaler, o què?
T'has ubicat.
Sí.
Doncs hi ha una part de... Jo crec que no és només Convergència i Unió, eh? Jo crec que hi ha certs moviments de fons, eh? Tenim un arc parlamentari molt diferent de l'anterior legislatura, han crescut les forces més extremes per un costat, les CUPs, abans per l'altre, els partits, federacions tradicionals que estem al mig ens anem aprimant, aquesta tendència pel que es veu doncs, podria continuar, i el que sí que jo m'atreveixo a dir que això no, ja, potser és el que hi ha, però no és el millor que li pot passar al país. A ser governats amb equilibris constants entre extrems insolubles és un mal negoci. La força d'un país està en la centralitat i Convergència i Unió està i ha de continuar estant en aquesta centralitat.
Joan Carles Valero.
Sí, jo torno a preguntar al conseller d'Interior, no al líder de Unió, de la federació, i no recordo exactament si m'ha respost a la pregunta de quan es recuperarà el poder adquisitiu de no només dels Mossos d'Esquadra, sinó de tots els empleats públics, o sigui, mestres, treballadors de la sanitat, administratius, etc. I després introduir un element que en aquests moments, dos elements que hi ha de debat, l'ús del casc a les bicis i després la responsabilitat dels pares davant dels menors que s'emborratxen.
Parlar de la centralitat de Convergència i Unió i del cas de les bicis llavors anem que l'altre, però bueno, no, recuperació, anem per tant, recuperació. Home, el compromís del govern és de no de tornar al punt zero, perquè jo crec que la crisi també té qüestions positives, estem revisant coses doncs, que és positiu que siguin revisades i que potser no tenia molt sentit que l'administració hi esmercés recursos, per tant ara sí que hi ha d'haver un cert retorn en aquest poder adquisitiu perdut quan el marc econòmic ho permeti, i això és un compromís que...
Quan es redueixi a la meitat l'atur?
No,
creixement?
No, quan la Generalitat tingui un finançament just, vull dir que ara és profundament desajustat en aquest sentit, quan les finances de la Generalitat, diguéssim, ho permetin, i això té molt a veure amb quin sigui el model doncs, de finançament, no? No vol dir, insisteixo, tornar al moment zero, no, perquè hi havia coses que s'han corregit. També de la crisi, també com a administració ens sortirem més enfortits perquè serem més eficients, perquè ens hem obligat a nosaltres mateixos a canviar processos i a ser més eficients des d'aquesta perspectiva. La segona era sobre els menors...
Les
bicicletes i el casc. Escolti, no sentiran de la boca del responsable d'Interior res que vagi en contra de posar més mesures de seguretat. Per tant, escolti, aquesta és la meva posició. Jo m'he posicionat en el seu dia amb pocs amics, perquè tinc amics que em truquen, com pots dir això? Doncs en contra d'incrementar la velocitat, nosaltres tenim un repte de reduir les víctimes mortals i els accidents greus en el trànsit en general, i particularment en el sector de les motos ens preocupa i molt, i hem fet ara un grup de treball específic perquè aquí no hem canviat la tendència, com si l'hem canviat en els cotxes i furgonetes i camions, en les motos no ens hem sortit, en les bicis que vostè em demana, jo mai aniré en contra d'una mesura de que incrementi la seguretat. I respecte a la tercera...
I el tema de l'alcohol, el botellot...
Sí, la responsabilitat dels pares davant dels menors que...
Jo crec que el problema doncs, és profund en aquest sentit, i ens podria portar molt. La responsabilitat dels pares, hi ha qui les atén, hi ha qui no les atén tant, aquest és un problema també cultural i de fons, que tampoc es resol del tot amb mesures allò coercitives o amb imputacions legals. Jo crec molt amb la bondat de la pedagogia, de l'educació. En aquest sentit, el tema viari és un tema en el que l'educació viària ha fet molt, molt bé. Molt bé. Jo l'altre dia vaig estar amb uns xicots que, per desgràcia, han tingut accidents, lesionats medulars, que fan un esforç que a mi em mereix un grandíssim respecte d'anar a les escoles a fer pedagogia. Explicar a la gent compte quan agafeu la moto, quan agafeu el cotxe. Hem analitzat què passa amb aquestes criatures que als 12, 13, 14 anys ja necessitem aquestes sessions i 4, 5, 6 anys després se'n recorden d'aquestes sessions. Això sí que és efectiu i sí que és sembrar, i no és gens coercitiu. Per tant, també amb el tema del botellón, jo crec que calen mesures també educatives, pedagògiques, per descomptat compromís familiar. Tot això que vagi en aquesta direcció jo crec que dona resultats.
No m'agradaria acabar, conseller, sense plantejar-li una cosa que ha estat també notícia aquesta setmana, el tema dels traductors a les comissaries dels Mossos d'Esquadra. Hi haurà traductors a aquestes comissaries més costaneres o es poden donar ja per desapareguts?
No, nosaltres farem un esforç, hem interlocutat amb el gremi de tant de Barcelona com a nivell de Catalunya del sector turístic, sabem quina és la importància del mateix i en el benentès que ells també de futur es comprometen a fer un esforç, nosaltres aquest any estirarem els recursos i per tant en aquells llocs més turístics que són, en el cas de Barcelona, doncs Ciutat Vella, Eixample, per què serà Família, Plaça Catalunya, el que són els municipis més turístics on hi ha hagut aquest servei, doncs hi continuarà sent presencial. Compte, mai havíem parlat de treure el servei presencial, hem parlat de que hi, amb una trucada s'hi anés a fer el servei, però bé, hem interlocutat amb el gremi, deixant molt clar que nosaltres no podrem continuar fent aquest esforç a futur, que s'haurà de sustentar doncs, molt probablement doncs, amb els recursos que genera la mateixa taxa turística, ja en parlarem, però crec que paga la pena doncs, de fer aquest sobreesforç, que ho és, però al servei d'un sector econòmic que també reporta molt al país. Val a dir que hi ha molts països en els que això no existeix, en aquest sentit som un país de qualitat. Si vostè va a París i li roben la cartera, no l'atendran en castellà. I si vostè va a Nova York i li passa el mateix, no l'atendran. No? Aquest és un sobreesforç que continuem fent pensant en la bondat del que és el turisme a casa nostra per aquestes qüestions d'imatge, perquè el gremi doncs, es compromet també de futur doncs, de complementar, que el gremi també s'ha compromès a accentuar un esforç molt important de recepcionar, de rebre i de facilitar les denúncies en seu hotelera mateixa. I per tant, com més recorreguem aquest camí, més venirem tots.
Conseller d'Interior Ramon Espadaler, moltíssimes gràcies i moltíssimes sort. Molt bona tarda.
Gràcies a vostè.
Gràcies també a la Sònia Domènech, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Joan Carles Balí i Manuel Manchón per participar al Converses d'aquest dissabte. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al World Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.